El narrador y assagista Jordi Coca ha estat el protagonista del cicle Tertúlia Amb de la Canals Galeria Arts. Coca ha parlat de la situació de crisi per la que atravessa el sector de la cultura en la conferència La cultura de la crisi. Per parlar-ne d'aquesta situació tenim amb nosaltres el propi Jordi Coca. Hola, bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Sembla en moltes ocasions que no ens estem adonant realment de quina és la situació per la que està passant aquest món. Vostè, com a intel·lectual d'aquest món, com la definiria?
Jo d'entrada no m'agrada parlar de crisi, perquè la crisi sembla que és un moment puntual on passa alguna cosa que no és normal i que per tant s'altera la normalitat. El que estem assistint no és a una situació de crisi, sinó a un canvi de model de la societat. Això és una cosa molt greu, perquè és una cosa que està perfectament orquestada, perfectament preparada, i és un intent de retirar o de que la gent treballadora i la classe mitja perdi els drets que s'han anat conquerint al llarg de tot el segle XX amb una lluita realment de vegades molt dura i difícil. Aquesta situació ja ve preparant-se des de l'època del Reagan i de la Thatcher, i per tant, de vegades quan parlem de crisi ens sembla que això és un moment que passarà, no passarà. O sigui, se'ns està enganyant, estem finançant els bancs, s'ha desregulat tot el món financer, i això és una estafa d'unes dimensions enormes. De fet, és una autèntica piràmide, la famosa piràmide, no? On també és veritat que amb això de la piràmide els que s'hi apunten en el fons també pensen que fan un gran negoci, no? I per tant, d'alguna manera sí que és veritat que els ciutadans ens hem cregut que aquesta vida regalada, que anaves a un banc i demanaves una cosa i t'ho donaven i que no havies de pagar fins al cap de 30 anys, doncs que això era normal i era així, no? I que podies anar doncs amb uns Audis fantàstics. Tot això s'ha acabat, però s'ha acabat no perquè hi ha una crisi econòmica, sinó que la crisi econòmica a mi em sembla que és la cortina de fum del problema real.
I concretament aquesta situació que vostè ha descrit com una piràmide, com afecta al món de la cultura?
Bueno, igual al món de la cultura que a qualsevol altre món. És a dir, la gent està perdent la feina, la gent s'està quedant sense una xarxa social, sense cobrar atur, és una situació gravíssima, hi ha un 50% de gent jove fins als 25 anys que no troben feina, ja estan havent de treballar, hi ha un fracàs escolar que és realment el més alt d'Europa. És a dir, estem en un moment on el que entenem per cultura, perquè clar, hauríem de definir què és la cultura. De fet, jo què sé, el fabricant de samarretes també forma part de la cultura, no? Tot això s'està enfonsant, perquè el que s'està enfonsant és un model determinat de societat. Clar, naturalment, la cultura s'ha concebut també com un esbarjo, com una distracció. La gent no ha volgut plantejar-se la cultura com un compromís, com una lluita, sinó que hem estat immersos en la cultura del ja-ja-ja, que tot havia de ser broma, tot havia de ser fàcil. Molt bé, doncs ara es demostra que això era una enganyifa, que no hi ha res que sigui fàcil, i que si de cas és evident que podem riure, perquè el sentit de l'humor és molt important, però hem de riure des d'un punt de vista del compromís i de la lluita i no riure estúpidament pensant-nos que el món doncs és una festa contínua.
Això que vostè definís com a un riure, una lluita, seria un altre factor que fa que la cultura estigui en crisi?
Fa pocs dies el conseller de Cultura, el conseller Mascarell, en el lliurament dels premis del Conca, va dir, no vaig sentir tot el Parlament perquè jo no hi era, per tant igual m'equivoco, però el que jo vaig sentir a través dels mitjans de comunicació deia que la cultura s'havia d'aliar a les forces polítiques perquè si no, no podíem salvar el país i que era molt necessària aquesta aliança i tal. Home, això que ho digui un senyor que és el conseller d'un govern de dretes que ha fet els retalls més espectaculars en el món de l'ensenyament i en el món de la cultura. Hi ha companyies de teatre que fa un any que no han cobrat les subvencions, que no han cobrat les ajudes, un govern que està desmuntant el sistema de sanitat pública, que digui això a mi em sorprèn molt. Esclar, si aquest concepte de cultura és d'anar a recolzar unes iniciatives polítiques d'una ideologia com aquesta, doncs jo no hi estic d'acord. Per mi l'actitud de la cultura és una actitud crítica, dialèctica, ha de ser la consciència de la societat i per tant el que ha de servir és per obrir crisis perquè la gent prengui consciència no d'una raó o de l'altra, sinó de la profunditat dels problemes i que això es pugui debatre. Clar, si el que es demana que el món de la cultura és aquesta adhesió incondicional a una cosa determinada, doncs, miri, això a mi em recorda molt una època que quan jo era jove funcionava, que se'n deia franquisme, on havies d'estar, des del punt de vista de la cultura, adherit al moviment. No? No estic dient que sigui el mateix, però sí que estic dient que compta amb el que diem, perquè la cultura, si no és vista des d'aquesta dialèctica, des d'aquesta crítica, doncs a mi em sembla que tenim una idea equivocada del que s'espera dels creadors.
Acaba de nomenar el CONCA, un consell del que vostè va formar part i que l'any fa un any, el 2011, va dimitir perquè precisament reivindicava això, no? Que la cultura estava molt influenciada per el poder polític. Ara que ha passat un any i que les retallades en aquest sector són encara majors, com veu aquesta situació? Com la criticaria?
No, jo crec que nosaltres vam marxar, dels 11 consellers ens en vam marxar, bueno, érem 10 en aquell moment, vam marxar 9, perquè el que es pretenia és convertir aquest organisme en un consell assessor del conseller, diguéssim. Nosaltres, quan ens van cridar, no ens van cridar per això, ens van cridar per una altra cosa, ens van cridar per fer una mena d'Arts Council, que havia de tenir una part de poder executiu precisament en la repartició dels diners per ajudar a la creació i contribuir a crear un model determinat de societat. Clar, si de cop aquest organisme que es crea precisament perquè la gestió del diner públic destinat a la cultura no estigui eventualment exposat als canvis, diguem-ne, circumstancials de la política, si el primer canvi que hi ha, el primer canvi de govern que hi ha, ja resulta que no només volen mediatitzar això, sinó que ho volen convertir en un consell assessor, doncs nosaltres vam dir que no i ens en vam anar i ja està, no? Ara, no sé què passa ara, em sembla que es reuneixen molt de tant en tant i que fan veure que fan alguna cosa, però evidentment han conservat el nom, però això és una nova cortina de fum, perquè han conservat el nom però és una altra cosa. És com si, jo què sé, a la universitat doncs muntessin un club d'escacs però li continuessin dient universitat. Home, no és el mateix, no? Jo trobo que això és una trampa.
Darrere d'aquesta cortina de fum que vostè ha descrit, trobem les reformes que s'estan fent en el món de la cultura, entre les que destaca la pujada de l'IVA. Quina creu que, d'aquestes reformes que s'estan donant a terme, quina és la que més negativament influeix en el món de la cultura?
Home, la pujada de l'IVA és important, però és que l'IVA no només afecta al món de la cultura, és a dir, la pujada de l'IVA afecta tot, és a dir, tampoc jo no estic d'acord amb que la cultura hagi de ser, així en general, diguéssim, hagi de ser considerada millor o que hagi de tenir unes facilitats més grans que altres aspectes. La meva mare, per exemple, és una senyora gran i que pren molts medicaments, doncs resulta que ha de pagar bastants diners ara per no morir-se, diguéssim, no? Per tant, aquest tema de la sanitat i dels diners i dels canvis de les normatives és important. Què és la cultura? Esclar, si estiguéssim parlant, jo què sé, d'un determinat producte superselecte, que és un grup de persones que ha fet un muntatge sobre un clàssic determinat, una cosa minoritària, a lo millor aquesta gent sí que, però si fan una comèdia per riure, que és, jo que sé, una que hi ha al costat de casa que es diu Toc Toc, que és una animalada sobre no sé què, a mi és que m'és igual si li apugen l'IVA, no? Hi ha d'haver una diferència entre el Shakespeare, l'Èsquil o l'Agatha Christie. I aquestes coses jo ja sé que estan mal vistes, perquè el que queda bé és dir no s'ha de pujar l'IVA de la cultura. Bueno, la cultura, com indústria, pateix exactament el mateix que qualsevol altra indústria. Aquí el que hi ha és un discurs sobre la indústria cultural, però no hi ha un discurs sobre la cultura. I aquest és el problema.
Vostè és també dramaturg i professor de l'Institut de Teatre. I com es veu aquesta situació des de, en aquest món del teatre?
Bé, és un moment complicat. Les companyies, ja deia abans, tenen moltes dificultats econòmiques. És un país que fa relativament poc que estem en un procés democràtic. Aquí, a partir de l'any 80, tot just es van començar a consolidar algunes coses d'infraestructures culturals. No tot ha anat tan bé com podia haver anat. Per exemple, el Teatre Nacional de Catalunya, que és un primer equipament del país i que és molt important des del punt de vista del pressupost, etc., ha funcionat més com un lloc on s'hi va fent una mena de festival perpètu, més que no com una institució central en la relectura del nostre patrimoni i del nostre passat. S'ha volgut així precisament perquè s'estava dintre d'aquesta cultura del ha-ha-ha, que jo en dic, no? On tot havia de ser lleuger, tot havia de ser broma, i naturalment hi ha un argumentari per això, no? L'argumentari no és que hem de fer aquestes coses més lleugeres perquè així tenim més públic. Bueno, però és que això és el mateix de sempre, és a dir, escric uns llibres dolents i molt facilets perquè així es llegirà més gent, però és que no cal que els llegeixin, perquè això els hi fa mal, no? O sigui, per tant, és molt complicat. Jo crec que estem en un moment que depèn de com acabi tot, pot acabar tenint un aspecte saludable si som capaços de fer una mena de catarsi personal i una mica revisar d'on venim, per on hem passat i per què han passat aquestes coses.
Sembla una mica que la cultura que vostè diu del jijiji siga també com una indústria cultural, no? Que es busqui més allò que precisament criticaven autors com Adorno o Horkheimer, no? Una indústria per a tothom.
Això depèn dels moments. Cada moment de la història té la seva forma cultural. Jo què sé, a la Grècia clàssica les formes culturals eren eminentment populars perquè eren per tothom, no? I això no vol dir que no tinguessin la dimensió i la profunditat de la gran cultura, no? El teatre, per exemple, a l'època clàssica, el teatre de la tragèdia, doncs era un teatre elitista i d'unes grans categories, tant musical com textual, etc. Època de Shakespeare igual. Shakespeare no és pas un autor elitista, és un autor popular, és un autor que el veu tothom. Però hi ha hagut altres moments en què això ha estat diferent. Jo crec que he intentat explicar en la xerrada una anècdota que hi ha una novel·la dels anys 20 que es diu Babbitt, en la qual un grup de ciutadans es reuneixen perquè diu que volen formar una orquestra. I aleshores aquesta orquestra no la volen formar perquè els interessi la música i els és igual el que toquin i si els músics són bons o són dolents. Ells volen formar una orquestra perquè diuen que així això els hi donarà prestigi i tindran més turisme. Doncs una mica hem convertit la cultura en això. O sigui, Gaudí s'ha convertit en un parc temàtic.
Continuant en aquesta línia, recentment al febrer vas presentar un llibre en Caure la tarda i en la presentació vas dir que hi ha molts actors actualment que són bons però que és el país el que no està a l'alçada d'aquests autors. Creus que és culpa de la crisi, això?
No, això és culpa del país. És a dir, és un país que, per la raó que sigui, doncs sempre anem a remolc d'altres coses i quan les coses van bé és fantàstic i quan un autor va bé doncs és fantàstic. Ara, no s'ha desaparegut la política d'autor, de les editorials, i es desaprofiten circumstàncies favorables, no? Hi ha tota una sèrie d'escriptors que són més o menys de la meva edat, que vam començar a publicar als anys 70, principis dels 70, la generació dels 70 se'n diu, i les editorials no han fet mai res per prendre, diguéssim, aquests autors com a grup. El que ha tingut èxit i ha venut molt i funciona, com el Jaume Cabré, per exemple, que és un escriptor que realment està molt bé, doncs fantàstic, aquest va molt bé. Ara, els altres, doncs per la raó que sigui, hi ha autors tan bons o millor que el Jaume Cabré, doncs que no han tingut la sort que ha tingut ell, o no han sabut trobar el llenguatge adequat doncs, per arribar al públic, però que passen sense pena ni glòria. Penso, per exemple, en autors com Jaume Benavente, que és una mica més jove, és un autor extraordinari, i en canvi, doncs, té veritables dificultats per accedir en el... Això, tristament, doncs, funciona així. És a dir, el país, un país que ha funcionat a mig gas i a mig gas funciona tot, no?
Ja per acabar, com podem millorar aquesta situació?
Bueno, no ho sé, la cosa és complicada, però en tot cas jo crec que primer que res hem de prendre consciència dels nostres drets com a ciutadans. Després hem de prendre consciència que hem de reaccionar. Jo a principis de l'any aquest, que ara s'acaba, el 12, precisament com que vaig treure aquesta novel·la, un periodista em va preguntar: vostè què espera de l'any 2012? I jo vaig dir que esclati la revolució. En aquell moment van tenir molts dubtes els del diari si publicaven això o no volgaven, i fa el que volgaven, m'ho preguntava i jo contesto. Al final ho van publicar i va ser una mica com un petit escàndol. Què diu aquest? Està boig. Jo crec que ara, en aquest moment, això ja és evident. És a dir, quan dic això, què estic dient? No estic incitant a la violència, ni estic dient que hi ha d'haver, però d'una manera o altra els ciutadans han de prendre la iniciativa, cosa que ja està començant a passar, per imposar unes noves regles de joc, perquè aquestes que ens estan imposant no són justes, i aleshores en això estem. Jo crec que és per aquí que hem d'anar.
Vale, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Coca, per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.